Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
L'entreteniment més famós dels cavallers medievals han estat els tornejos i les justes, la simulació sota unes regles de diversos combats entre cavallers per tal d'aconseguir un premi. Van començar sent un ensinistrament pel combat i es van acabar convertint en un espectacle ciutadà més teatral que real. En català, una manera de dir justa era born, d'aquí el nom i la forma de diverses places que podem trobar als Països Catalans. Els tornejos sorgeixen al nord de França en una època imprecisa. El mite atribueix la invenció al noble francès Goffrey de Prelly, que pel que sabem va morir cap al 1066. En un primer moment, els tornejos eren a camp obert, un combat col·lectiu confús i violent que es coneixia amb el nom de melé. A finals del segle XII es comencen a introduir les justes, és a dir, els combats d'un contra un. En una tercera fase d'evolució, les justes entren a l'espai físicament acotat de les ciutats, entre tanques i cadafals de fusta per als espectadors. L'alta burgesia urbana rivalitza amb la noblesa en aquests enfrontaments lúdics, al mateix temps que la frontera entre ambdós estaments es fa cada vegada més petita. Cap als segles XIV i XV, els tornejos s'han convertit en un espectacle gairebé teatral, buits de gran part del significat que havien tingut. A la península, les primeres referències les tenim al segle XIII, en temps de Jaume I, quan el 1272 es va celebrar un torneig a València amb l'assistència del gendre del rei, Alfons X de Castella. A les principals ciutats de la corona s'habilitaran espais per celebrar tornejos i molts cavallers, com Joanot Martorell, per exemple, gaudiran d'aquestes festes cada vegada més sofisticades en què es van convertint amb el temps les justes. Com sempre, nosaltres, el nostre assessor històric, el doctor Josep Maria Soler i Sabater, benvingut.
Hola, què tal?
Això, estem parlant d'una època, és edat mitjana pura i dura, però ja segle XV, XVI, que ja està tocant, això ja rasca l'edat moderna. És un entreteniment molt, molt llarg a la història, que dura moltíssim.
I una mica pretèrit, i una mica anterior d'aquests segles que ara citava, no? Mm-hmm. Però hi ha una cosa que sí que és veritat, que això està en mig camí entre la realitat, quan existia, la llegenda, el mite, la història, la cavallerositat, el cavaller de l'ideal, i després aquestes referències que té la majoria de la gent de que els torneigs, les justes i aquests enfrontaments no solament era com una mena d'ensinistrament, sinó era per demostrar les virtuts davant de la dama amb uns amors purs i virginals, amb el mocador amb el qual tota la vida simbolitzaria la lluita davant de les croades, davant de la defensa del... És a dir, és tot el que després en la literatura, tant castellana, el cas del Quijote, diguem, com tots aquests imaginaris i llegendaris que queden en tota la història, diguem, que han fet de que les justes i els torneigs encara avui despertin, diguem, l'imaginari dels infants i dels grans.
Tot bé, m'imagino que molts d'aquests tornejos i justes que coneixem, molt sovint amb la seva versió cinematogràfica, doncs amb la realitat devien ser d'una altra manera, molt més allò directes i molt més brutals en molts aspectes, no? M'imagino un combat simulat amb espases de debò m'impressiona molt, eh?
L'espai físic és el mateix, és a dir, el que és on es pot fer, diguem, cas del Born o cas de, per exemple, el que es fan a Siena o el que es fan a certes ciutats italianes, són el mateix. L'espai físic és idèntic, absolutament igual. El que sí que canvia la rivalitat i la voluntat, és a dir, a l'època medieval, el coratge també es medeix per la capacitat del risc, i aleshores, diguem, de vegades hi ha accidents. De vegades hi ha accidents
terribles. Avui ens acompanya l'historiador Miquel Raufast, que està treballant precisament aquests temes dins d'un treball d'investigació que encara no ha sortit a la llum, de fer la tesi doctoral, però que quan surti la consultarem amb molta alegria. Avui ens ajudarà a seguir aquest camí dels tornejos i les justes. Benvingut, moltes gràcies per venir. Quan comencen? Hem dit amb aquest cavaller 1066, però és una data molt exacta. Això és la batalla de Hastings, no? Si no recordo malament.
Exacte. Bueno, és una data més que hauríem d'utilitzar com qualsevol altra, però evidentment, com s'ha comentat aquí, ve de molt abans i durarà molt de temps fins que perdi tot el sentit, però continua funcionant. Aquesta data és aproximada perquè l'edat d'or del torneig serien els segles XII i segles XIII, tal qual. Tal com...
L'època, diguéssim, de més pes,
més,
no?
Més pura i dura del torneig, i s'hauria de definir, d'alguna manera s'ha iniciat, el que és el torneig i el que és la justa, perquè el torneig és el combat entre dos bàndols, intenta identificar-se en una batalla, no hi ha una certa cortesia, allà tothom va no a matar.
Estomacar-se?
Sí, però hi ha molts morts.
A guanyar,
a guanyar. A guanyar, però hi ha molts morts perquè les armes són les mateixes d'una batalla.
Però no, ni tan sols es polien una mica, ni es posaven puntes més romes.
En un primer moment no. El naixement del torneig, més enllà de que sigui aquest senyor que el va inventar o no, era una mena d'adestrament pel combat. Es pensa també que era una manera diferent d'utilitzar la llança, una manera horitzontal diferent com s'utilitzava abans, que era per sobre del cap.
O sigui, una mica com es llencen les javelines a hores d'ara, no?
És com i això canvi, sembla que demanava un cert entrenament, una certa pràctica. Però amb el temps es van desenvolupant combats individuals dintre del torneig, dintre d'aquesta batalla molt complicada, i acaben cobrant més importància que el mateix torneig. De manera que al segle XIV i segle XV el torneig té molt poca importància, malgrat que es continua celebrant, però és la justa, combat individual, que enllaçaria amb el que es comentava abans dels valors del cavaller i la defensa d'una dama, més que no pas d'un bàndol, per exemple.
I també la creença, diguem, de que aquesta és la justícia de Déu, de que el guanyador és perquè hi ha voluntat divina de que sigui el guanyador.
És que aquí entraríem en un altre element que denota la complexitat del torneig a la mitjana, és a dir, la condemna de l'Església davant del torneig al mateix temps que en el torneig hi ha valors que reclamen aquesta religiositat o aquesta justícia de Déu de la que parlaves.
O sigui, l'Església no li feia peça al torneig inicialment, no li feia cap gràcia.
No li feia gens de gràcia. Però entraríem en anàlisis més complicats, és a dir, per què no li feia gràcia?
Per què no li feia gràcia?
Més enllà, no ho sabem exactament, perquè el que es veu és valors morals. Jacques de Vitry, en el segle XIII, va fer tot un al·legat contra el torneig, dient que en un torneig hi estaven els 7 pecats capitals.
La luxúria em costa veure-la, i la gula també.
Doncs sí, perquè hi havia l'orgull, el cavaller que s'exhibeix, hi havia l'enveja del que guanya...
Claríssim.
Hi havia la gula perquè tot torneig anava acompanyat de festins abans, després i durant.
Per tant, claríssim.
Ell ho trobava molt fàcil de trobar 7 pecats capitals aquí.
La luxúria, òbviament, els festejos, el menjar acompanyava amb el sexe,
per exemple, no?
Etcètera,
bueno,
etcètera,
sempre sí. Es trobaven arguments en contra d'això. Més enllà d'això, a l'Església li interessava canalitzar tota l'energia dels cavallers cap a la creuada. No li interessava que s'estomaquessin per la seva banda i que no fossin útils. La qual cosa no vol dir que ells mateixos participessin en tornejos. Estem parlant de bules papals contra el torneig, però estem veient que bisbes, que són, evidentment, senyors feudals, com qualsevol altre, participen en els tornejos. És a dir, és una qüestió molt complicada en què es juga a dos bandes a vegades.
Clar,
no?
Però devia ser, imagino'm aquesta primera fase dels tornejos, devien ser combats teòricament simulats, però que la gent s'hi devia animar molt, perquè
sí.
O sigui, teòricament havien de colpejar intentant no matar l'enemic, sinó simplement marcar-lo, diguéssim, allò, et toco amb l'espasa, però no penetrar-lo amb l'espasa.
Diguéssim,
no?
Que la intenció inicial seria aquesta, malgrat que totes les fonts literàries que tenim, que apareixen tornejos, no justes, tornejos descrits, es descriuen amb molta contundència.
I molta mortandat.
El mateix Tirant lo Blanc, que potser després parlarem una mica.
Tirant lo Blanc, segle XV, de manera és posterior.
Exacte, però hi ha tota una evocació. En el segle XV, quan es parla de torneig, és més una evocació dels grans temps, de la cavalleria, que no pas del que és en aquell moment. I Tirant està matant gent en els torneigs. O sigui, i quan descriu els cops, són cops molt, molt intensos. Veritablement, jo crec que hi havia un cert descontrol en aquest sentit, que ells mateixos es van adonar que allò no anava enlloc. Es parla d'un torneig a Alemanya, a Neus, a la ciutat de Neus, al 1280, una cosa així, que van morir 80 cavallers. No només pas cops, sinó perquè allò era una... El terme que s'utilitzava era melee, que és un terme que podem reconèixer actualment perquè sí. En el rugbi
es continua utilitzant. És el moment aquell en què s'ajunten els dos equips i s'enfronten molt apretat, molt intentant agafar la pilota. Doncs imagino que això, però amb proteccions sí. de ferro, llances i espases, clar, devia ser tremendo.
Aquesta era la sensació que produïa i sí. la pols que es creava i els senyors aquests amb les seves armadures, era fàcil que morissin només ofegats allà pel fons de la melé.
No? Clar, sí, per fer un paral·lelisme, diguem, no es volia, com ara en qualsevol competició esportiva, l'amistós, no hi va al públic perquè la gent vol competició de veritat.
Tal qual, tal qual. I a més, si voleu, hi ha un nou element a introduir, que és l'econòmic. És a dir, un torneig era per lluir-se, si voleu, però també per guanyar prestigi social i guanyar diners. Almenys en les formes aquestes més pures del torneig, el que comptava era guanyar el cavaller, fer-li presoner, és a dir, un cavaller que havia perdut era presoner del que l'havia guanyat i li havia de donar el seu cavall. En aquella època un cavall
era molts diners.
Sí, sí. I un cavaller podia duplicar el que tenia perquè tenia dos cavalls i abans tenia un i ara tenia dos.
Sí, sí.
Tot això compta molt amb el torneig en aquestes formes inicials.
No recordo el cas exacte del cavaller, però sí recordo haver llegit d'un cavaller que censurat per la seva excessiva afició als tornejos i que li havien fet perdre part del patrimoni perquè anava perdent constantment les proteccions, els ferros, diguéssim, que portava a sobre, més els cavalls, és clar, allò no hi havia patrimoni que aguantés. La seva obsessió per participar i perdre, doncs, és clar, 3-4 vegades que perdia això, podia perdre tot el patrimoni i haver-se de filar al castell, no?
La qual cosa ens porta a una lectura o una crítica social del tema, és a dir, el cavaller no només perdia el seu patrimoni, és que això repercutia en els seus súbdits, que si un senyor, imaginem, venia d'un torneig en el que havia perdut molt, immediatament pujava les imposicions perquè els seus súbdits l'ajudessin, entre cometes,
a l'ajudessin sense grada i d'alegria, no?
Seria aquesta la qüestió.
Com es muntava un torneig? Quin era el sistema? Torneig, estem parlant no de la justa.
Bé, un torneig, el que passa que hauríem...
Perquè morissin 80 cavallers a Alemanya vol dir que n'hi havien molts més i que tots havien anat convocats per alguna raó, perquè no es devien trobar per casualitat. Allà.
Clar, clar. Diguéssim que hi havia una cultura del torneig. També hauríem de definir on es fa aquest torneig, perquè en aquests segles, bàsicament, és França, el nord de França, sobretot, que és on es podria interpretar que va néixer, a Alemanya i Anglaterra també té molta importància, no tant a Espanya. Després podem parlar una miqueta, ve més després i no té aquesta importància que té a França. A França hi ha una cultura del torneig que pràcticament cada 15 dies o cada mes hi ha un torneig, hi ha circuits de tornejos. Un torneig, en teoria, s'anuncia en 15 dies d'antelació, es fan una mena de capítols en el que, bueno, més o menys es marquen les normes que marcaran aquest torneig i es convoca.
Com se n'assabentava la gent?
Diguéssim perquè... que hi ha els enviats i tothom més o menys es coneix, són tots els nobles i els seus seguidors, i, bueno, d'un torneig a l'altre ja es despedeixen, ja ens trobarem al següent, per dir-ho d'alguna manera. M'ho estic inventant, però seria una cosa així.
O sigui, no era tant tornejos convocats per sorpresa, cosa que segur que n'hi havien, que n'hi havia una sèrie de tornejos regulars,
exacte,
o més o menys regulars, que devien coincidir amb fires o devien coincidir
exacte
amb esdeveniments, amb sant no sé què, i per tant toca
justament
allà, no?
Una de les condemnes de l'Església és aquestes, habla de mundines belferies. Van molt associades, hi ha una fèria i un torneo.
Sí, sí.
O sigui, mundà i, a més, bèl·lic, no?
Sí, sí.
Mundà i bèl·lic.
I el que tu comentaves, justament, si hi ha una celebració especial, hi ha un naixement d'un infant, hi ha una entrada, per exemple, hi ha un torneo. Tots aquests fets excepcionals se vienen a unir a aquesta dinàmica de la que parlàvem del torneo, quasi permanent.
Perquè la relació que hi havia amb la dama, molt s'ha explicat que era més una idealització de l'amor platònic que no, diguem, una concreció fins i tot física. És així, això?
Hi ha de tot. És a dir, a partir del 13, en el 14, tota aquesta idealització existeix.
La dama amb el mocador i el perfum d'aquesta senyora, això mou a les croades
sí,
i lluita contra que sigui, no?
Està clar, i cada cavaller porta la seva empresa, que seria mocador, per exemple, i es fa una recreació, es busca un argument per aquest tipus d'enfrontaments en el qual diu cap cavaller podrà treure amb aquest mocador. Llavors, això provoca que s'enfrontin amb aquest...
per intentar aconseguir prendre-li, per tant, guanyar-lo, en aquest sentit.
És aquesta excusa.
El símbol de...
És aquesta excusa.
Però aquesta puresa hi és? Aquesta puresa, diguem, no d'amor físic? Això és la meva pregunta. Sempre m'ha quedat el dubte.
Sí, l'amor occità aquest, l'amor cortès, no? Del trobador i...
Tirant-lo blanc,
això també funciona,
no? És aquesta, aquesta, diguem...
No, tirant-lo blanc, déu-n'hi-do les festes que fa. Clar. Dir, no,
posterior.
Ens enganyarem, sí. Allò és un personatge, en aquest sentit, diguéssim, el cos li dona alegria. No.
Hi ha una dama que es diu Player de ma
vida. De ma vida.
I ho és, en el cas del tirant, li resulta molt ple, li dona molt plaer. Sí.
Jo crec que hi ha de tot, que ells conviuen molt normalment amb els aspectes més platònics i els més prosaics. No tenen cap problema en aquest sentit, I valoren tant una cosa com l'altra,
No troben diferències.
No,
com a tal.